Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Cada dia, milers d'oients i lectors gaudeixen de l'acompanyament de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Perquè en un món accelerat com el nostre, volem ser el teu oxigen i el teu moment de pregària. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
De la tristesa a l'esperança. El número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana, el debat de Montserrat, reflexiona al voltant de les conseqüències del coronavirus i el fet que ens estan posant de manifest el rostre més cru de la presència del Ministeri del Mal en el món. Calen els mateixos ulls plens de fe de Maria Magdalena durant el matí de Pasqua, quan va ser capaç de reconèixer Jesús ressuscitat, opina Josep Maria Soler.
Ràdio Estel.
Recordes els top 10 de la ràdio de tota la vida?
Aleshores eren només musicals, però ara obrim el top 10 a qualsevol terreny que et puguis imaginar.
De dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, oh Déu meu, el top 10 de la vida a Ràdio Estel.
Els 10 millors llibres d'aventures.
Les 10 cançons d'amor més tendres.
Els 10 viatges més anhelats.
Els 10 restaurants més sabrosos.
Les 10 obres de teatre que més t'han emocionat.
Oh Déu meu, el top 10 de Ràdio Estel, amb Miquel Murgat.
El telèfon de l'esperança dona suport a qui ho necessita, ara més que mai. Però ens ajudes? Tu també pots col·laborar fent una donació i contagiar esperança. Entra al nostre web i fes una donació. telefonoesperanza.com.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica. I treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida. Perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Aquest diumenge 26 d'abril, a partir de les 10 de la nit, la Vetlla de Santa Maria, en directe des de la Basílica de Montserrat, a Ràdio Estel. La celebració, en la vigília de la Festa de la Patrona de Catalunya, estarà presidida per l'abat Josep Maria Soler. En aquest temps de confinament, viu amb nosaltres aquest diumenge a les 10 de la nit, la vetlla que us oferim des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat, en directe aquí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Román Jori entrevista Joaquim Oller Riera, que ve a presentar-nos El Caballito de Ajedrez. Joaquim Oller Riera avui, a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Tenim avui un vell conegut de la casa, que ja ens va fer un llibre molt maco i n'ha fet un altre de preciós, que és el Joaquim Oller Riera, que ens ha fet El Caballito de Ajedrez, i que és un llibre que li ha quedat molt bé, es parla sobre, imagineu-vos, jugar a escacs i parlar de la guerra, de la batalla de l'Ebre i de la Quinta del Biberó. És una barreja que li ha quedat molt bé, bueno, i com cada setmana doncs li farem les preguntes de rigor. Què tal, Joaquim, com estàs?
Encantat, encantat de tornar a estar amb vosaltres.
Doncs vinga, comencem. Les armes de foc es referien també als soldats, cavalls i índios, el teu pare.
El meu pare va estar a la batalla de l'Ebre i a la Quinta del Biberó. Això ho va marcar molt. I jo recordo de petit que ens tenia prohibit les armes. Una vegada amb un compleany se'm van regalar una pistola i quan va arribar a les 8 del vespre el meu pare, quan la va veure, la va agafar, la va partir per la meitat, la va llençar a les escombraries i va dir: no vull armes amb aquesta casa. Els nens no poden jugar amb armes.
Pues molt bé.
Tampoc sempre ha sigut també un enemic de la caça. Sempre he dit que això de disparar amb un animal indefens, ell ho troba una barbaritat.
Llavors, per què hi havia... Saps d'algú que li hagués agradat anar-se'n a la guerra? Perquè a la guerra hi anava tothom per obligació, dic jo, no?
Sí, a la guerra, la majoria de guerres, la majoria, són per ambicions de territori. Els països que han tingut més guerres i tot són els petits. Tenim el cas dels països bàltics, que van ser invadits l'any 40 per la URSS i l'any 41 pels nazis. O sigui, els petits són els que reben. Llavors, generalment a la guerra hi vas per obligació, no?
Quin autor no s'ha mostrat crític amb les guerres?
Bueno, a vegades, per desgràcia, han fet moltes pel·lícules d'acció, i sembla com si la guerra fos un espectacle, no? I, per desgràcia, doncs, a vegades passa, no? I els que veu les pel·lícules surten entusiasmats. Mira els avions com disparaven i els atles. I a vegades s'ha fet una mica com de divertiment de la guerra, a vegades. Crec que a vegades això, sobretot pels infants, pot ser un error.
L'ajedrez és una cosa curiosa, perquè hi ha famílies que juguen molt sovint. Sí. I, en canvi, n'hi ha d'altres, com ara sóc jo, que tinc un tauler d'escacs a casa i la veritat és que a mi m'avorreix. Com sí. És això?
Sí, el meu avi era de Monistrol de Montserrat, el pare del meu pare. Ell va anar a New Jersey a treballar en un barco, amb tercera classe, i a pobles veu que no hi havia diversions a Monistrol i jugaven a escacs. I ell sempre deia, a la pensió de New Jersey vaig guanyar el campionat d'escacs. I, és clar, al ser un poble, sense poc diversió, el cafè del poble pues, era l'esport nacional, no?
Llavors, diguem que els escacs és igual a chaturanga, encara que els romans ja jugaven als escacs.
Pot ser, perquè inclús han trobat frescos egipcis amb un joc semblant als escacs. I la veritat és que el naixement dels escacs, encara que es parla de l'Índia, del chaturanga, però no està gens clar. No és clar gens clar perquè que si els romans, que si els egipcis...
De totes maneres, diuen que hi ha uns 15 museus dedicats als escacs al món. Saps la seva ubicació?
Més o menys, sé que Espanya, 4 o 5 més importants. A Espanya no n'hi ha cap. Sé que n'hi ha un a Moscú, un altre als Estats Units, i no sé si també a Estocolm, em sembla. Jo, la veritat, és que no he tingut ocasió. M'agradaria visitar-los perquè sóc un jugador mediocre. Jo em pensava que era bo, però una vegada perquè al col·legi guanyava partides, a la classe. Però un dia em vaig apuntar al torneo Dicen, del diari Dicen, i feien el torneig d'escacs a Montjuïc. I vaig jugar amb un noi que jugava en un club. I em va liquidar en 5 minuts. En 5 minuts em va
enviar. Quin frustre.
Sí, em va enviar a casa.
Tu dius aquí, de totes maneres, que en el llibre dius que encara és el més interessant dels museus. Els turcs tenen el més interessant.
El que, perdona?
Els turcs.
Sí, pot ser.
Ho dius tu a la plana 14.
Pot ser, perquè, clar, Turquia va ser la capital de l'imperi bizantí, després van ser islàmics, i els islàmics són els que van importar els escacs d'Àsia. Ja. Yeah. I llavors, allà s'ha jugat molt escacs, s'ha jugat molt. I, de fet, els escacs van entrar a Europa a través d'Andalusia,
yeah.
Perquè els àrabs són els que ho van importar.
La conversa en els jocs sempre és per distreure el contrari, no? O sigui,
a vegades sí, moltes vegades sí. Moltes vegades sí que és com el pòquer, no? A vegades es parla i tal, i un es distreu més el compte. Sí, sí.
En les guerres, els que menys tenen que veure són sempre els que perden més, no?
Sí, els pobres, generalment els generals i tal, estan a les seves fortaleses prenent el te, prenent el cafè i unes pastes, però els pobres soldats són els que estan a les trinxeres, rebent les bales i rebent les xinxes, les rates, però els generals no, aquests estan a les seves tendes molt tranquils.
En canvi, tu dius aquí, no hi ha guerra sense morts, ferits ni mutilats, i això ho he comprovat.
És cert. Yeah. Vull dir, és cert, les conseqüències de les guerres pues, són terribles.
De totes maneres, Alemanya, jo sempre he dit que és un país fet per la guerra, i ells van portar el poble a la guerra amb música. Els seus soldats sempre cantaven, era el més normal del món.
És possible, sí, és possible que és una forma també d'adiestrar els soldats, no? És cert, això, sí.
Qui pot desitjar una guerra?
A vegades l'ambició, eh? L'ambició d'alguns militars o polítics de quedar-se en algun país petit, quedar-se en unes mines d'or, de petroli. Vull dir, les ambicions moltes vegades són les que generen les guerres.
Pacifistes ho som tots. No tenen per què ser grans pacifistes, perquè jo no he vist mai ningú que digui hem d'anar a la guerra. Això, bueno, ho va dir una vegada el senyor Hitler, no? Van haver-hi uns quants anys que ho van dir-ho, però estaven a dalt de tot. Però pacifistes, grans pacifistes, jo penso que ho som tots.
Sí, és cert, és cert. A vegades és una pena que a vegades una persona, el Hitler, va sortir d'un partit polític que era moderat. I a vegades surt una ovella negra i aquesta ovella negra calenta el tema i pot fer disbarats.
Gandhi era gran amb tot, això també ho dius.
Sí, Gandhi, a través de la seva política de pacífica, va aconseguir alliberar la Índia dels anglesos i l'any 47 es va proclamar la independència de la Índia.
Sí.
El Gandhi va contribuir amb les seves protestes pacífiques. Llavors es va dividir en dos països l'any 47, amb l'Índia i el Pakistan. I aquests dos països anaven a enfrontar-se ja. I en Gandhi va aconseguir que no fessin la guerra, no? Posteriorment va ser assassinat, per un fanàtic el va assassinar.
Oh. És honorable anar a la guerra per una causa justa?
Sí, si la causa realment és justa, naturalment que sí, que sonarà. N'hi ha poques, eh? Són poques ocasions, però si és justa, naturalment que sí.
Estats Units, que és un dels països amb més creences i religions, això és meu, eh? Sí. Li encanta anar a la guerra, aquella gent? Es creuen els gendarmes del món?
Sí, és cert, eh? Bueno, Estats Units, clar, va tindre una guerra civil... I és un país gran i és cert, ha tingut bastantes guerres.
Luther es va reunir amb els seguidors de Gandhi i es va convèncer de que la resistència pacífica és l'arma més potent per arribar a tenir tota la llibertat. Sí. Estem parlant del Martin Luther King.
Aquí està. Eh? En aquella època, Amèrica, els negres estaven bastant arriconats, o sigui, tenien poques llibertats. I en Luther King, que es va formar a l'Índia, va anar a l'Índia i va prendre molt d'en Gandhi, doncs va aconseguir que els negres tinguessin més llibertats, bastantes més llibertats, d'una forma més pacífica. Posteriorment va ser assassinat.
El Sadat també va acabar malament. Tots els pacifistes, tu, acaben que els foten un tiro, no?
És cert, sí, sí.
Igual que l'Abraham Lincoln es va enfrontar al sistema establert i també no se li va perdonar,
sí,
no?
Sí, l'Assad va firmar els acords de Camp David. Ell va cedir també una mica, va cedir per trobar l'acord amb en Benagin Benin. Van fer les paus i va ser un èxit, però després sí, el van assassinar.
Joan Pau II va inventar el diàleg amb els líders polítics? Això bueno, és de la Plana 33, ho podeu llegir malament. Jo,
potser n'hi ha hagut abans, no? però va ser un exemple. Va ser un exemple de... Ell va dialogar molt amb la URSS i amb els Estats Units i tal, i va aconseguir pues, que la URSS s'obrís.
Teresa de Calcuta, jo no dudo que el que va fer, però a mi no m'agrada el que feia amb els malalts, que no els hi donava ni una aspirina.
Bueno, potser era la misèria de llavors, la misèria, la pobresa, no? La pobresa d'aquells moments. És cert també que a vegades s'abusa les medicines, no? El que sí que Teresa de Calcuta va aconseguir, doncs, va aconseguir una orla, les missioneres de la Caritat, que actualment són 3.000 missioneres.
Sí, no,
que fan un
sí.
treball extraordinari.
Bueno, que aquella cèlebre frase de que hi havia un malalt que deia, ella li va dir, mentre pateixes, Déu Nostre Senyor t'està estimant, no? Uh-huh. I ell va dir, pues, que no m'estimi tant, no, pobre?
Sí.
Els xinus no perdonen el Dalai Lama. No li perdonen la pluralitat ideològica.
Sí.
Suposem que era perquè tenen por de que els hi prengui clientela, no?
Segurament. El Dalai Lama és el líder espiritual del Tibet i els xinus sempre l'han vist com un alterador, no? I ha estat moltes vegades detingut, moltíssimes vegades. El Dalai Lama sempre ha sigut una persona pacífica i ha fet sempre els seus sermons pacífics.
Ja. Les crítiques de la guerra li van valdre l'exili a Francisco de Goya, també. Aquell pobre home també se'l va tenir que anar a l'exili.
Bueno, va acabar a França, eh? Va morir a França. Després el van repatriar al seu cos a Espanya, però és cert que el Francisco de Goya, que va tindre una primera etapa que molt tranquil·la, que pintava els monarques, els feia molt guapos, després canvia i fa una labor més de periodista, no? Va fer els dibuixos de les desgràcies de la guerra, els fusellaments del 2 de maig, i fa un canvi radical, no?
De totes maneres, Goya no estava malament, econòmicament parlant, perquè poder viatjar a Itàlia en aquella època havies de ser un benestant, no?
Sí. Bueno, el seu pare sembla que era un artesà, no recordo si feia mobles o... Era un artesà i era classe mitja-alta.
Ah.
I va tindre ja... El seu pare ja era artista.
Ja venia de quartos.
I llavors va poder tindre una bona educació gràcies al seu pare, a la seva família, no?
Les Majas i la família de Carlos Quark, tal com tu has dit, són les referències artístiques de Goya, almenys per tu, no?
Exactament. També va pintar Godoy, que, com dic, els pintava ben guapos. O sigui, feia una feina de maquillatge. Però després canvia. Després va dir, ostres, tu, no vull ser tota la vida pintant mentides, no? I va ser com un periodista molt crític amb la guerra.
Per tant, podem dir que feia una pintura de denúncia, no?
L'última etapa, sí. Los horrores de la guerra són una sèrie de dibuixos, no sé, hi ha més de 100, que són terribles. Jo recordo que vaig estar a Moscou i ho anunciaven, com una gran col·lecció artística. Ho reconeixien a Moscou, aquesta obra.
I he conegut els combatents de la Batalla de l'Ebre i alguns han escrit llibres. I sempre n'he sentit parlar malament dels que van matar els republicans. Però és que molts republicans morien perquè els mataven per l'esquena, els seus propis companys, que d'això se'n parla molt poc, eh?
És cert, eh? El meu pare va fer la Guerra Civil, va estar a la Quinta Liberó, a la Quinta Liberó. Ell, a la Quinta Liberó, va viure l'afusellament de dos soldats, que va ser terrible, perquè en una nit hi havia dos soldats que d'un poble que estava allà a la vora i van sortir per abraçar la família. I al tornar, el comissari polític ja s'esperava i els va posar un lletgero, somos desertores, i els va fer afusellar. Però després el meu pare va fer 5 anys de mili. I els soldats que van estar amb el Lister estaven aterroritzats de la quantitat de soldats del seu propi regiment que va matar. Perquè no fossin desertors, però quan estava acabada la guerra, ja, alguns ja volien marxar a casa i va matar molta gent a l'Ister.
Per tant, el CIM va ser molt efectiu, el servei de la policia militar d'en Lister o de no sé qui era, no?
Sí, de la República, sí, molt efectiu, eh? Jo recordo que quan el meu pare va anar a la Batalla de l'Ebre, al cap d'una setmana, el CIM es presenta a casa del meu avi, i diu, volem veure si el seu fill ha anat a la guerra o no. I van revisar tota la casa. I no s'ho creien, sort que el meu avi tenia una carta, i va dir, mira, precisament ahir vam rebre aquesta carta, i els van marxar. Però sí, eren molt d'usos, el CIM.
Els ateus que hi havia serien de pacotilla, perquè si resaven a Déu abans de morir, vai un ateu, no?
Sí. Sí, el meu pare va...
També és un tip de riure, això.
Sí, el meu pare va estar molt greu a l'Hospital de Tarragona, de la Savinyosa, i al costat tenia un italià que havia vingut als vegades internacionals, que quan va arribar deia moltes blasfèmies i tal, però al moment de morir es va entregar a Déu. Resava i es va entregar a Déu, pobre noi.
El cavall de Jedrés desertar del tablero, a mi se'm fa una mica difícil, eh?
Sí.
Explica-ho,
sí, sí.
Això.
Bueno, vaig voler fer un llibre també pels nens, o sigui, per totes les edats, no? Ah. Llavors, un dia que el tablero i les fitxes cauen a terra, el cavall blanc i el peó negre queden a la vora a la porta, i el cavall blanc li diu, peó nen negre, què et sembla si marxem? I el peó negre diu, però si jo sóc negre i tu ets blanc, per què em vols ajudar-me? I el cavaller li diu, home, és que hem de fer el que diu la consciència, no el que diuen els atles. I el convenç per marxar, i els dos inicien una deserció, i llavors hi ha un diàleg entre ells, no? I fan una crítica a la societat amb aquest diàleg mentre es deserten.
Hem d'entendre que que el tauler d'escacs és la batalla de l'Ebre, no?
Bueno, el meu pare, que té 99 anys, sempre que pot fa la partida d'escacs.
Ja.
I ara que et descuides, et pega el rotllo de batalla de l'Ebre, això ho recordo.
Per tant, hem de dir que persegueixes la llibertat a través de les fitxes d'escacs, no, tu?
Bueno, les fitxes d'escacs és un moment de diàleg. De diàleg, i a vegades surten aquestes converses.
Veig que fas anar molts diminutius, cavallet, paonet, etc. No? Com és que fas anar tants diminutius?
Bueno, les fitxes són petites. Les fitxes són petites, llavors busco una innocència amb les fitxes. Una innocència. I per això faig servir el diminutiu.
Assetjar un cavall se'm fa una mica difícil, eh? Que no sigui el cavall que segueix.
Bueno, jo conec molta gent que s'ha trencat cames, eh? Que s'ha trencat cames muntant a cavall. I és veritat, això, eh? El cavall sembla un joc, però està molta gent a mort, eh? D'una caiguda de cavall.
Tens educació alemana, tu?
No. Ni m'agraden els frankfurts, no m'agraden. No estic a l'educació alemana, però... I, a més, soc una mica anàrquic, també. Eh? Ja m'agradaria ser una mica més ordenat.
Temes de salut. També parles de temes de salut. Es tindrien que ensenyar a l'escola, no?
Jo crec que sí, perquè vaig veure un estudi que es va fer de l'aigua del clavegram, que es veu que el nivell de marihuana, em sembla, era molt alt. A través de l'aigua es va demostrar aquí a Barcelona que era de les ciutats d'Europa que hi ha nivell més alt de marihuana o d'heroïna, no ho sé. Llavors, el consum de droga és molt alt. Jo crec que els polítics se'ls escapa i ho amaguen. És un tema que s'hauria de profunditzar ja des de l'escola.
La canalla es travessa per naturalesa. Això és així, no?
Això és totalment d'acord. Això és totalment d'acord. Sí, jo ho he sigut també, i és cert. I és cert.
Tens un guinyo també per la plaça Real. Per què?
La veritat és que jo de petit anava a la plaça Real perquè m'agradaven les monedes antigues.
Ah.
No tenia diners, però tenia la meva petita col·lecció i vaig viure els diumenges la plaça Real dels anys, dels finals dels 60, i era molt diferent, no? Jo recordo la plaça Real, que va passar, no sé si era un yonqui, però amb un tio molt, molt deixat, amb una camisa americana. I un col·leccionista li va dir, escolta, et compro la camisa, et pago 10 pessetes, em sembla. I aquest se la va treure, es va quedar despullat i li va entregar la camisa americana. O sigui, tinc records molt curiosos al Passa Real. Sí, sí.
Ets liceista, tu?
Com, liceista?
Sí, vas al Liceu.
El Liceu, a mi m'agrada l'òpera, però només he anat una vegada al Liceu.
Ah, no.
M'agrada l'òpera, eh? M'agrada, però de totes maneres, sóc un entusiasta de l'òpera. M'agrada molt, eh? Sempre, però no hi vaig al Liceu.
Aplaudeixes la figura del desertor, també, no?
Sí, quan la guerra és per ambiciós, que són la majoria de guerres, jo crec que el desertor, abans de matar el contrari, si pot escapar-se, és el millor que pot fer. És el millor.
No era momento de banderes, sinó d'hermandat. Això és, sí, preciós.
Sí. Sí,
és aquest sí. Niño, què ens vols dir amb això?
Bueno, jo vull comentar que quan el meu pare va ser desertor, i no estava d'acord amb aquesta guerra, no tenia cap simpatia per cap bando, i quan es va acabar la guerra, ell va sortir a la Diagonal, ell vivia en un pis llogat a la Diagonal, passeig de Sant Joan, a abraçar-se a la gent el dia que va acabar la guerra. I va veure dos soldats amb un banc molt fotuts. I el meu pare va dir, com que ell havia sigut soldat feia pocs mesos, va dir, veniu a casa, els va invitar a sopar i a dormir.
Carai, generós, no?
Ell ho havia viscut, això, la misèria del soldat.
I, bueno, i després, tornant a lo d'abans, podem dir que Goya era també un periodista, perquè feia una pintura de denúncia, tal com...
Aquí està, la col·lecció aquesta dels desastres de la guerra no estan inventats, sinó que ell ho va veure. Els fusillaments del 2 de maig, que estan que és la nit davant de les parets de l'església, amb unes làmperes, afusellant a la població, està allà un frare que està molt, que s'està morint. Això és un reportatge que ell ho va veure.
Gandhi va acabar malament. No hi he entès mai l'assassinat per un fanàtic.
Jo tampoc
l'has entès, aquest assassinat?
Jo tampoc, però hi ha molta gent l'estocada, eh? El mateix John Lennon també va acabar també per un boig. Hi ha molta gent l'estocada i que vol ser famosa i no sap com fer-ho.
Bueno, sí. Pues molt bé. Doncs fins aquí. És un llibre, francament, molt maco, preciós, que ens ha escrit el Joaquim, que ens parla de la vida a través del joc d'escacs. És interessantíssim, molt ràpid de llegir i a la vegada dona una visió antibel·licista de la vida. Llegiu El caballito de ajedrez de Joaquim Oller Riera, editorial Caligrama. És preciós.
Moltes gràcies.
Sabates d'en Jaume, un forat a les soles, una pinta de bales dins d'un plat enfangat, tres cascots de metralla. Des de l'any 38 jo no havia tornat a la serra de Pàndols i al cova han quedat les sabates d'en Jaume. Dins d'un plat enfangat, tres cascots de metralla, a la cova han quedat les sabates d'en Jaume.
Paraules que surten de dins el cor, que tenim especialment guardades, ben vaciades, com un tresor. Amb un to de veu que només surt de tant en quant per expressar tot el que sentim i espaiar-nos. Aquestes paraules són t'estim. Aquestes paraules són t'estim. Són unes paraules tendres com la música que t'entra dolçat i com aus aire per tots els caires, per tot arreu. Sents un tremolor que t'entra per dins tot el cos, fins i tot els genolls mos fan figa quan les sentim. Aquestes paraules són t'estim. Aquestes paraules són t'estim. No se poden dir així com així, han de ser sinceres, no hi pot jugar-hi. Aquestes paraules són t'estim. Aquestes paraules són t'estim. Són unes paraules que surten de dins el cor, que tenim especialment guardades, ben vaciades, com un tresor. Amb un to de veu que només surt de tant en quant per expressar tot el que sentim i espaiar-nos. Aquestes paraules són t'estim. Aquestes paraules són t'estim.